Camera Orquestra. No et perdis aquesta gran obra per rebre el Nadal. Venda d'entrades a les taquilles de l'Auditori i auditori.cat. 14 de desembre, al Messies de Händel. A Vision Lab fins al 31 de desembre, 2x1 en totes les muntures de les primeres marques i amb un finançament fins a 12 mesos. 2x1 en muntures. Només a Vision Lab. Consulta les condicions.
Si són les 7, això és Islàndia.
Bonpreu i Esclat, sempre al teu servei, t'ofereixen Islàndia, amb Albert On.
Avui a Islàndia, homenatge al caganer. Aquesta setmana el New York Times li dedicava un article. El títol no deixava dubtes, eh? Tan agafat amb els pantalons avall, deu ser Nadal a Catalunya. A la foto apareixien els caganers de Clinton, Obama i Trump. Avui parlarem d'aquesta bogeria pels caganers que els ha agafat ara als Estats Units. Algunes empreses que fabriquen aquestes figures diuen que el 48% de les vendes les fan a americans, o bé quan venen de turisme a Barcelona, que passen com aquests dies per la Fira de Santa Llúcia, o bé a través de la web.
I avui a l'estudi tenim molts caganers, eh? Tenim a 13, que en diria. Hi ha un caganer teu, escolta'm, que és del 2007,
sí,
que trobo que estàs més moreno que l'Obama, eh? En sí, aquest caganer.
Sí, sí. Home, es nota que és una mica antic el caganer pels cabells, bàsicament.
També,
eh?
Sí, sobretot
sí,
pels
sí,
cabells.
Sí, perquè encara estan molt negres. Eh?
Moreno de tot arreu. Sí. Hi ha un altre també de l'Òscar Dalmau, i em fa gràcia, perquè aquests dos caganers sí, tenen, diguem, se'ls veu bé el cul, però
sí,
també
seria per darrere.
Sí, també se'ls veu, diguem, l'anatomia d'aquesta part del davant.
Ah, sí, sí, jo vaig demanar, si me l'heu de fer, que sigui per davant i per darrere.
I per darrere.
Sí, sí, sí.
Va, bé, va ser una petició
sí,
a la
que
carta.
Passa que ara em fot, perquè veient l'Òscar Dalmau aquí...
La meida és la mateixa? No?
Crec que va més ben servit,
Ostres.
Crec que el Dalmau va més ben servit, però bueno, en fi.
Veig també aquí que hi ha un tripartit que no és Obama, Trump ni Clinton, sinó que són Pujol, Tarradellas i... La grossa.
Al cambre argentí que li tira los trastos a la teva dona.
Era ja comprar la rosa.
La mare del grosso.
T'he de dir que aquest tripartit jo el tinc exposat a casa,
Home, no val la pena, val
sí,
la pena.
Si tu entres a casa meva trobaràs el tripartit que mana ara mateix a casa meva, és Pujol... Tarradellas i al mig presidint-ho la grossa, que no sé si s'entendrien, si s'haguessin entès tots tres de cop.
Jo no hi posaria la mà al foc, però vaja.
La mia cabana i tres fills està estupenda.
I llavors ja la joia de la corona,
Fa patxoca, És sí. El caganer, el típic català, versió gegant, això sí, amb la barretina, les set vetes, no li falta de res, Diria que també és el que es continua venent més, El caganer típic. I a més, el que hi veig és que hi ha una placa que posa Albert Om, caganer de l'any 2007.
Sí, home, aquest és, jo crec que és el premi que m'ha fet més il·lusió rebre mai,
Sí?
Sí, sí, sí. És una conya marinera fantàstica que fa una associació que es diu Amics del Caganer, i parlarem amb ells també. La llista de premiats, poca broma, perquè va començar l'any 91, això, amb Joan Brossa.
Sí,
és
sí,
el primer.
Sí, sí, sí.
I després hi ha, doncs, des de mossèn Ballarín, hi ha Josep Parnau, Andreu Buenafuente, Albert Pla... I també el Cisa.
Tots venim de la caca i amb una mica de sort anirem a parar a la caca. Ah, això sí, catalana.
Catalana, Caca catalana. O també un altre dels premiats, un altre dels premiats. El 2012 va ser Ferran Monegal.
M'estranya que Barcelona, com a gran capital de Catalunya, no tingui una estàtua dedicada al caganer. Tenim estàtues per tot arreu i no tenim la figura del caganer. És realment indignant.
Jo també estic...
Trobo que té tota la raó.
Sí, 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 si ens barallem per si Pepe Rubián ja tenia un carrer o és una placeta o és un espai més gran... Més... No, sí, senyor, l'estàtua del caganer.
Una estàtua del caganer, ja, la reivindiquem des d'aquí.
Saps qui va ser caganera de l'any 2015?
Em sona,
Sí. Mira, escolta-la.
Quan veus caganer a la reina d'Espanya o a l'Àngela Merkel, doncs penses que és aquest tema que a última hora... Tots ho fem, Quan diuen això, no diuen pas cap cosa estranya, Diuen una funció fisiològica que tots la tenim en l'agenda, No una vegada, algunes vegades al dia.
Oh, això depèn, Pilarín.
Sí, això ja depèn de cadascú,
sí,
no?
Això no hi entrarem.
N'hi ha que amb un cop ja es conformen.
Sí, però un cop feliços, són molt regulars,
sí, a la mateixa hora.
Exacte. Només llevar-me, ja, escolta, el primer que faig al dia, llavors ja surto diferent. En fi, avui aquest homenatge als caganers que farem acompanyats de 1, 2, 3, 4, 5...
Podria ser, no, la xifra del dia, aquesta, la xifra xinxó?
Sí,
ja els caganers, no, que tenim aquí a l'estudi.
6 caganers, no?
Va, la xifra 8 no te la faré jo. Uh-huh. Sembla? Xavier Nyoveros, bona tarda.
Bona tarda.
Quants caganers tens?
Doncs no els he comptat últimament, però vaja, estic entre 1.800 i 1.900.
La xifra xinxó ja la tens.
Entre 1.800 i 1.900 caganers? Això vol dir, Xavier, que si vinc a casa teva els trobaré tots exposats o no?
Tots, tots, amb un passadís. Una vitrina el tinc tots, tots.
Que bo. I qui hi ha? O sigui, hi ha personatges coneguts o oficis? Hi haurà de tot, no? Suposo.
De tot, de tot, de tot. Els personatges coneguts ja fa temps que els he deixat de comprar. Uh-huh. Perquè em van regalar en aquell moment, sembla el Ronaldinho, i ara, si ara parles amb els nanos i no sap, ningú sap qui és. Aleshores he decidit que els personatges solament compro els morts i coneguts mundialment.
Per exemple?
Per exemple, el mateix dia que van obrir la fira vaig comprar el Fidel Castro.
Ostres,
perquè
mira,
perquè havia mort aquella nit.
Clar, perquè a més, exacte, va coincidir, sí, sí.
Exactament aquell dia. És a dir, jo que m'estava dutxant a la primera hora del matí, vaig sentir per la ràdio que havia mort i havíem quedat amb el grup d'amics del caganer per anar, que fem cada any. Fem un xocolat amb xurros al carrer Patrícia i d'allà anem a trobar els nous caganers i a saludar els firaires que coneixem de tota la vida, etc. I vaig aprofitar per comprar el Fidel Castro perquè, evidentment, era mort i ha passat a la història.
Suposo, Xavier Nyoveros, que deu ser, sense cap mena de dubte, la persona que té més caganers al món.
Penso que sí, però no ho sé. Hi ha gent que no diu les coses. Hi ha molta gent que són col·leccionistes de caganer i encara no s'han fet de l'associació, per exemple. I podria ser que és una persona que tingués més i no la sabem.
Hi ha com el vot ocult, no? I el caganer ocult.
Dels que coneguem, jo penso que sóc el que tinc més.
Recordes la primera vegada que vas anar-te'n a comprar un de caganer? Quan va ser això?
Bueno, jo la primera vegada que vaig anar a comprar el caganer va ser quan em vaig casar i amb la meva dona vam fer el primer pessebre, aleshores vam comprar un caganer, però no pas, va ser el primer de la col·lecció, però evidentment en aquell moment no estava als meus pensaments fer una col·lecció de caganers. Després sí, després al cap de no gaire, saps, 3 o 4 anys, i em rondava la idea de un personatge que sempre m'havia agradat, és simpàtic, és entranyable. I vaig pensar, en aquell moment jo treballava a Caixa de Catalunya, era advocat de Caixa de Catalunya i que estava a l'Avinguda de la Catedral, i cada dia quan sortia a aquestes dates, quan sortia a fer el cafè a les 11 del matí...
Ah, tenies la tentació massa a prop.
I anava durant molt, però ja, i parlava amb els graires, amb punyalades, i un dia vaig dir, escolta, avui me lio la manta a la cabeta i començo a comprar. I vaig comprar tots els caganers que hi havia diferents. Escolta, Albert, solament n'hi havia 18.
Hosti, com ha canviat això també, eh?
Fa 43 anys, això era el Nadal del 73.
El Nadal del 73 hi havia 18 caganers i ara n'hi ha centenars, centenars.
Doncs ara, si anem tu i jo allà a comprar, doncs
sí, sí,
has de demanar un crèdit davant de la caixa que ara és el BBVA per comprar els 600 possiblement que trobaríem de diferent.
Xavier, t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat aquesta història entre 1.800 i 1.900 caganers. Per cert, tu formes part de l'associació d'Amics del Caganer.
Ara, sí, també sóc el secretari des de la Fundació.
Una cosa... Saps de què han operat el teu president, que el tenim aquí, que hi ha arribat, o no?
I tant, que sí.
Què fem, que m'ho expliqui ell millor, no? Potser que m'ho expliqui millor ell, no? Millor ell, aquestes coses
escolta,
així.
Escolta, sí, una cosa, vull explicar-te una anècdota. Aquest dia que vaig comprar els 18 caganers, vaig arribar a casa i els vaig posar a sobre de la llar de foc.
Any 73.
Un marbre, sí, de gran a petit. I va arribar la meva dona de treballar i va dir... què és allò d'allà? És una col·lecció... I no era gaire partida, després sí. Però... I va dir, allò és una col·lecció de caganers que he començat avui. Avui, i em va dir... que has començat i has acabat avui.
Ai, com s'equivocava.
Llavors va haver d'aprendre a conviure amb tota la colla. Xavier, una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies.
Igualment, gràcies.
Adéu, bona tarda. El Xavier Añoveros és impressionant, eh?
No, no, al·lucinant. Ara jo li demanaria que els conti, perquè la xifra xinxó ha de ser exacta, no?
Sí, entre 1800 i 1900, no, no, clar.
Entre 1874, no?
Va, de seguida parlarem amb el Xavier Borrell, amb el president d'Amics del Caganer, que ens explicarà, entre moltes altres coses, de què l'han operat, perquè té bastanta conya, i també amb dues persones que es dediquen a fer els caganers, el Sergi Alós, de caganers.com, i la Jezabel Vilardell, de Caganers de Caldes. Abans, el que hem de fer és posar-nos al dia. Adrià Santasusana.
Hola, Albert. Doncs l'actualitat del dia la marca el cas Nadia. Recordem el cas de la nena amb una malaltia rara que els seus pares van utilitzar per recaptar diners per curar-la, però que no els van utilitzar per tractar la criatura. Què sabem ara? Doncs que la fiscalia ha demanat presó pel pare de la Nadia, acusat d'estafa amb els donatius. Ho fa perquè creu que hi ha un alt risc de fuga i de destrucció de proves. I és que recordem que aquesta tarda hem sabut que els pares es van gastar, atenció, 600.000 euros dels donatius sense tractar la seva filla. És a dir, que els pares havien reunit un total de 918.000 euros de les campanyes per fer intervencions mèdiques que no es van fer mai. Els Mossos van detenir el pare de la nena, el Fernando Blanco, després de fugir d'un control policial i durant l'escorcoll, que van trobar una arma de fogueig que amagava dins del cotxe objectes de gamma alta i 1.400 euros en efectiu. Fins i tot a la casa de lloguer de la família el pagava amb diners de la mateixa associació. El pare ha declarat fins a les 4 de la tarda i a aquesta hora ho està fent la mare. L'actualitat política també la marquen les diferències entre membres del govern espanyol davant la cimera del Pacte Nacional del Dret a Decidir, que es farà el divendres 23 de desembre. Avui ha sortit el govern espanyol a parlar d'aquesta reunió, en què s'ha d'avançar de la convocatòria del referèndum, i tant el portaveu Íñigo Méndez de Vigo com el ministre de l'Interior, el Juan Ignacio Zoido, han criticat aquesta reunió. Diuen que tirar pel dret no és el camí i fins i tot han parlat obertament de xantatge, però és que aquestes paraules es contradiuen amb les del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Ell creu que d'aquesta reunió pel referèndum fins i tot en pot sortir alguna cosa.
Si hi ha reunions d'entitats independentistes, que aquestes reunions serveixin també, jo és aquesta és la crida que faig, no? La petició que faig, que aquestes reunions serveixin també per reflexionar sobre la necessitat de posar per davant el diàleg en lloc de la confrontació i d'impedir o de rectificar aquest rumb de col·lisió que només ens portaria un fracàs col·lectiu i reconvertir-lo en un rumb a bon port.
Diferents visions, les del govern espanyol. I un últim punt d'actualitat, perquè han denunciat l'empresa de seguretat de l'aeroport del Prat per obligar els vigilants a expulsar els sense sostre. L'Associació de Vigilants de Seguretat ha presentat una denúncia contra l'empresa i l'Unió en Seguretat, que és del grup 11, que gestiona aquest servei a l'aeroport. Asseguren que se'ls obliga a fer la vida impossible sense sostre, que hi passa la nit perquè no s'hi quedin a dormir. Ho fan, a més, diuen, sota l'amenaça d'acomiadar-los. Segons la Carmen Herrera, que ha explicat a la Sena, que es miembro del comité de empresa, el problema s'ha agreujat amb l'arribada del metro.
Hemos venido recibiendo quejas por parte de los trabajadores de la presión que se estaba haciendo por parte de los responsables de la empresa de seguridad encargada de la vigilancia de las terminales de expulsar a un número determinado de usuarios por su mera condición social y de hacerles realizarles un seguimiento, incluso dando indicaciones de molestarles, de quitarles sus pertenencias.
I recorden que el passat mes d'octubre els treballadors van rebre un comunicat intern en què es demanava fer fora el sense sostre. Precisament, l'endemà mateix, tres vigilants en van agredir un. Ara la fiscalia els hi demana 2 anys de presó. Això per agafar l'actualitat, els esports, te'ls porta Albert, l'Aleix Pariser.
Hola, bona tarda, sí. Ara mateix tenim jugant al Barça de bàsquet a la pista de l'Efes de Turquia, un nou partit d'aquesta Eurolliga llarguíssima. Per cert, Joan Carles Navarro no ha reaparegut encara, tot i que ha viatjat amb l'equip a Turquia. El Barça de futbol és camí de Pamplona per jugar demà a la 1 del migdia al Sadar contra Osasuna. Atenció, perquè a la llista de convocats hi ha tots els jugadors disponibles, excepte Neymar, que es baixa per sanció, per acumulació de targetes, Mathieu, que està lesionat, i Luis Enrique, també ha deixat a casa per decisió tècnica, el tercer porter Jordi Massip i Aleix Vidal. En la prèvia d'aquest partit, el tècnic asturià ha restat importància a l'horari del vermut que tindrà l'enfrontament contra l'Osasuna.
La una no es un horario muy habitual, pero entrenamos cada mañana a las 11, con lo cual tampoco debería ser muy diferente. Y jugar a las 10 de la noche, estamos acostumbrados a jugar a las 9 menos cuarto, a las 10 es un pelín más tarde. Al final es un tema de gustos y de preferencia y de lo que cada jugador se sienta mejor, con lo cual no hay una norma general. Habrá jugadores que te digan que prefieren jugar a la una, y tal vez se juega a las tres, y es un horario que cuando te acostumbras está muy bien. Bueno, cada uno tiene sus preferencias. A mí la verdad me da igual.
Demà ens hi posarem, els del Barça jugar a RAC1 a les 12 del migdia, una hora abans de l'inici del partit. També demà dissabte, a 8:45 del vespre, jugar el Real Madrid contra el Deportivo de la Coruña, el Santiago Bernabéu, sense la BBC. A la convocatòria, Zidane ha donat descans Cristiano i Benzema. Recordem que Bale està lesionat. Tampoc hi és a la convocatòria Modric. Tot plegat pensant en el Mundial de Clubs que el Madrid afronta la setmana vinent al Japó. I encara en futbol, aquesta nit comença la jornada primera amb un Màlaga-Granada i també comença la jornada segona amb un Sevilla-Atlètic-Reus Deportiu. De tot plegat en parlem a partir de 11:15 de la nit al Tu Diràs amb el Jordi Gràcia, la Danae Boronat i el Martí Molina a la tertúlia.
I acabem amb el temps perquè quina previsió tenim per les properes hores. Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda, doncs mira, tant per demà com per diumenge la mateixa situació que hem tingut aquests últims dies, sol i boires. Això també vol dir dues Catalunyes, la Catalunya doncs dominada pel sol i a migdia suaus, per exemple avui Castellà del Vallès s'han fregat els 20 graus i a Palau-Solità i Plegamans els 19, en canvi hi ha la Catalunya aquesta de la boira persistent i ara sí que parlem de Bellvís, el Pla d'Urgell o de Balaguer, on la màxima ha sigut de 5 graus. Això repetirà demà i diumenge, és a dir, en aquests sectors del Pla de Lleida i fins i tot al nord de la Vall de l'Ebre, boira que també es pot escolar cap al Priorat, doncs allà la boira serà persistent i l'ambient hi serà fred tot el dia. A la resta, després d'una matinada freda, al migdia parlem de migdies, doncs això, temperatures molt suaus, de 14 a 18 graus i dominats pel sol, tot i que demà hi haurà alguns núvols prims. Això sí, les nits arreu seran hivernals.
Sebre hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula i m'ha penjat un angelet.
Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
Hi ha d'haver-hi escorça i molsa i un poblet ben nevadet i un riu de paper de plata i pastorets i pastoretes al voltant d'un foc rogent.
Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer.
Ara em quedaria escoltant aquesta cançó.
És preciosa.
No?
Sí.
Albert Pla, Gerard Quintana, aquí parlant d'aquesta figura que avui li estem fent homenatge a Islàndia, la figura del caganer, avui acompanyats del Xavier Borrell, president d'Amics del Caganer. Xavier,
Bona tarda.
T'has d'explicar una cosa, eh? He fet un silenci perquè, clar...
Sí.
El Xavier Añoveros no ens ho ha volgut explicar, ell. Tu ets el president d'Amics del Caganer.
I ho pateixo amb silenci, també. Realment ja fa quasi 15 dies em van operar de morena, així que més no.
Jo no m'ho podia creure, com m'ho has dit abans. Sí?
És veritat. I realment són molt doloroses, també ho haig de dir, eh? Sembla mentida?
Però tot el teu entorn se't deu estar fotent de tu, perdona, eh? No?
Ja, sent... ja ho sé, és el que toca, ja m'imagino.
Sembla una broma, sembla com fet de gag, sí, de guió, però sí, és real.
Sí, jo els dia al sopar vaig explicar que el metge em va demanar tres consells. El primer, que vigilés amb la dieta, el segon, que vigilés amb el paper de vàter, i el tercer, que vigilés amb el temps que estava en el lavabo fent les necessitats, no? I vaig fer el símil, vaig dir, pobres caganers que es passen tot el Nadal amb aquesta posició. Quan els agafeu i els poseu a la caixeta, feu-los una abraçadeta, perquè pobres han patit, ho sé per experiència, han patit com a condemnats.
Jo crec que a partir d'ara els haurien de dibuixar, no? Allò, una vermellor a la zona.
I passava a proctòleg, a veure...
Bueno, afortunadament l'operació de Morena s'ha anat bé, sí. Avui ets aquí, amb un coixí, però ets aquí. Sí. Tot s'ha de dir. Sergi Alós, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Sergi Alós, de caganers .com, que aquesta setmana hem vist un article, bueno, t'hem vist fent declaracions amb un article del New York Times, que és l'article, el títol és boníssim, eh? Si t'agafen amb els pantalons avall, diu, això ha de ser Nadal a Catalunya, no?
Exactament, així ho diuen ells, i bueno, és una tradició nostra que estem intentant que coneguin els americans, igual que nosaltres coneixem moltes tradicions seves, i bé que les fem nostres, no, també, pues perquè no poden fer les catalanes als Estats Units, i donar a conèixer aquest país tan bonic que tenim com Catalunya.
I realment li estan fent? Perquè, clar, pel que sembla, aquí, o sigui, clar, és un article al New York Times, tant a la versió digital com també el paper, això es deu notar amb les vendes, suposo.
Realment és espectacular. Portem una setmana de bojos, ens han trencat una mica els estocs i la veritat és que ha sigut la notícia molt, molt, molt bona. Més de 200 paquets en un dia vol dir cap a 500-600 caganers en un dos dies cap als Estats Units. Vull dir, és un gran èxit.
Quins has portat, també, diguem, els 6 caganers que teníem, sí, ens n'hi ha afegit uns quants més.
La família creix.
Exacte. I entre els que ens has portat n'hi ha dos, que és Donald Trump i Hillary Clinton.
Sí, són els que estan més buscats. De fet, el Donald Trump, doncs, bueno, aquests dies costarà trobar-los, els haurem d'anar perseguint, però bueno, ja anirem fent i al llarg de la setmana o la setmana que ve doncs acabarem de poder acabar-los perquè tothom en pugui tindre.
Què vols dir, que s'ha esgotat el Donald Trump?
Bueno, estamos en ello. Estamos en ello. Pensa que ara estem prioritzant molt la web perquè, evidentment, el client és d'allà i bueno, hem d'anar prioritzant.
Quin percentatge de vendes va al mercat americà?
La veritat és que des que ha sortit la notícia ens ha desmuntat les estadístiques. Vull dir, teníem un 48% cap als Estats Units, ara portem ja 60% i escaig. Vull dir que ja, que quan surt una notícia d'aquests diaris, d'aquest índole, ja ho sabeu vosaltres, quan algú retuiteja molt sovint que el New York Times pengi la notícia 4 o 5 vegades durant un mateix dia perquè l'ha de penjar en cada hora, vol dir que té molts seguidors o molts retuits i amb ells també els interessa, no?
A més, té conya perquè durant la campanya electoral que parlàvem abans d'enquestes i aquestes coses també hi ha una nova manera d'analitzar qui guanyarà unes eleccions, no?
Podríem anomenar el caganòmetre?
El caganòmetre. Què
sí,
és això, el caganòmetre?
Bueno, la veritat és que amb en Rafael, que era el corresponsal de Madrid, bueno, amb l'entrevista ell em va dir, bueno, però tu qui creus que va a ganar, Donald Trump o Hillary? I diu, mira, jo no me voy a posicionar en tema político, pero te puedo decir el caganòmetre com va. I el tio es va quedar sorprès i diu, bueno, però què quieres decir? Diu, no, les ventes. Això era just el dia abans, eren les 7 de la tarda, i li vaig dir, mira, empezó Hillary apretando muy fuerte, llegó Trump...
Millor dit, no? Perdó.
Llegó Trump i Trump la última setmana pues la passat per sobre, o sigui, pel caganòmetre guanya de Trump. No és la primera vegada que pronostiquem una mica la predicció de, ja sigui en política, amb jugadors de la pilota d'or, amb altres temes, i la veritat és que des de que ho estem donant a conèixer, pues, per exemple, a França, que hi ha les properes eleccions, diuen, bueno, trucarem dos dies abans perquè ens ho diguis. Dic, bueno, ja veurem.
Jezabel Vilardell, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Jezabel Vilardell, de Caganers de Caldes, una empresa familiar de quantes generacions?
5 generacions ja som, jo sóc la cinquena.
I també us dediqueu a això, a fer caganers?
Sí, ara mateix la porten els meus pares, el meu pare és l'artista i la meva mare és qui s'ocupa de la parada de la Sagrada Família i també pinta. I jo, doncs, faig col·laboracions de tant en tant i ajudo.
O sigui, aquest caganer meu que hi ha aquí i el de l'Òscar Dalmau,
sí,
són obra de Caganers de Caldes.
Sí, són obra del meu pare.
O sigui, que
és amb
el teu
artista,
pare el que hauria de parlar, diguem que...
Sí, per la llargada, no?
Per la llargada, sí.
Sí, això li heu de reclamar al meu pare, perquè, escolta... Això ens ho han dit clients. Clar, el meu avi també fa caganers,
sí,
però són d'altre estil, més oficis. I tendeix a fer-les més grans.
L'avi. En canvi, el pare queda més curt.
Sí, i els clients ens diuen, escolta, perquè els oficis tendeixen a tenir-la més gran. I dic, escolta, és que són artistes diferents.
No, però realment, jo pensava que era broma que ho deia per dir l'Albert, però la del Dalmau és més gran.
Es veu, sí.
És més llarga.
El gran dictat, sí, sí. Escolta'm una cosa, llavors, això com funciona? Diguem, el pare fa el disseny, fa el motllo i sí, us l'ensenya a la família perquè digueu si s'hi assembla o no s'hi assembla?
La cosa és, ell no li pots dir mai res perquè és molt seu. Aleshores, ell fa caps, fa tot de caps i te l'ensenya sense pintar, sense coure. Així és molt difícil veure el cap. Si no el veus, no el treu, perquè diu, no és prou bo, és una persona molt detallista, ha de ser perfecta per ell. I si la gent del voltant no el veu, no el treu.
Ostres, però sense pintar...
A vegades és molt complicat, aleshores te l'ensenya i et quedes així com dient, ai Déu, qui és aquest? I després el veus pintat i dius, ai sí, Déu meu, però si sembla moltíssim. Però si depèn de com li dius, diu, vale, no, el torna a refer i te'l torna a ensenyar fins que no veus el caganer sense pintar, sense coure ni res.
Quin examen.
En aquests moments som en dates, diguem, això és, si fos televisió seria prime time dels caganers, és a dir, és ara quan màxima producció o màxima venda aquests dies, no, diguem, perquè clar, teniu parades a Santa Llúcia,
la Sagrada Família, només nosaltres, però per exemple el tram està esgotat,
sí?
Totalment. aquest cap de setmana n'hi haurà més, però és que ara mateix el meu pare no ha pogut venir perquè està a producció màxima al taller, ma mare venent a la fira, és una bogeria.
Per què? O sigui, el tram esgotat, però a veure, si el tram no ens cau bé, per què volem comprar una figura del tram? Xavier Borrell, a veure, com amics del caganer, tu això tens alguna explicació? O sigui, comprem el caganer de quins cau bé, de quins cau malament...
A veure, normalment el caganer és una qüestió honorífica, és a dir, entenem que la gent que els li fan el caganer està contenta que li facin la figura seva amb el caganer. Hi ha alguna contradicció, i el tram poder seria la més clara que tenim últimament, no? El tram, Europa realment és un personatge que cau pèssim, i això és un poc poble i tothom estem d'acord amb que el tram és del pitjor que podia passar, no solament als Estats Units, sinó del món sencer. Però, en canvi, és un caganer que es ven. Aleshores, desmitifica una mica la història aquella que el caganer havia de ser un homenatge a la figura que es fa, no? Des del meu punt de vista, és una cosa que podem contradir.
Però aquí entrem una mica amb el tema polític, eh? Quantes enquestes han dit que no guanyava el Trump i què ha passat finalment?
Sí, home, però segur que vosaltres veieu que hi ha gent que us compra el tram que no deuen ser seguidors, al contrari, no. Veuen potser és una manera de ridiculitzar-lo, no, també?
Jo crec que no, que tothom que el compra per les zones que el compren i les votacions que hem tret, jo crec que, vaja, jo no tindria mai un personatge que em volgués enfotre d'ell o volgués trencar-lo al terra. Aviam, estan pagant molts diners, eh?
Nosaltres, mira, ahir mateix va venir una noia jove, 14 anys, d'Austràlia, Will Trump. I jo puc preguntar-te per què? Diu, és que és un personatge nefast i el vull veure cagant. I a mi em va sorprendre moltíssim perquè Austràlia, però la majoria de gent que ens compra és d'aquí. I ja et dic, és pel tema aquest que ha comentat el Xavi, que ens gira totalment el que significa el caganer.
Mira, fem una cosa, perquè els amics del caganer tenen aquesta cosa que abans parlàvem, d'aquest premi anual, aquest caganer de l'any.
Que tu és el 2007.
I el 2007 ja fa molts anys, Repassarem alguns dels premiats, perquè hem parlat, Xavier, amb alguns d'aquests premiats.
Tu deies abans que és una distinció honorífica i t'he d'assegurar que no hi ha premi que es porti amb més orgull. Per exemple, la Pilarina ens ho explica.
Segur que és el premi més irreverent, em va fer molta il·lusió. I vaig anar al sopar i eren molt macos.
Eren molt macos. Li va agradar el sopar.
És una gran conya marinera.
Ens ho passem molt bé, normalment, al sopar, eh? Tothom ens ho hem passat molt bé, sempre.
La Pilarín Vallès va ser caganer de l'any 2015, amb Ferran Monegal de l'any 2012.
L'estatueta del caganer la tinc, que em van donar l'Associació d'Amics del Caganer l'any 2012, repeteixo, la tinc en un lloc privilegiat del meu humil domicili. El tinc a l'estand de la sala d'estar en primer terme i després van fer la rèplica també uns estimables orfebres i gent que treballa amb terrissa de Caldes de Montbui. Em van fer la figureta del caganer amb la meva humil persona allà ajupit, la qual en té un exemplar cada un dels membres de la meva família.
La meva humil persona, la meva humil casa... No?
Ajupit, m'agrada molt. Ajupit,
que és un moment complicat, t'he de dir, Xavier. El moment en què et truquen i et diuen, escolta'm, que et volem donar el premi caganer de l'any, dius, hòstia, què he fet?
Sí, és cert que crea una mica... No som massa coneguts, és un problema de la nostra associació, no som capaços de donar-nos a conèixer massa en els mitjans de comunicació, però sí que és cert que la gent li sorprèn molt quan llegeix la llista dels premiats, no? Tinc una anècdota amb l'Albert Pla, el músic que també li vam donar el premi, i ens va fer un comentari, ens diu: a llegir la llista dels caganers de l'any sembla millor que la llista dels premiats pel Sant Jordi. He quedat encantat, accepto encantat.
Millor que... Home, clar, una llista, un premi que comenci amb Joan Brossa, que això va començar l'any 91 amb Joan Brossa, sí, un respecte, eh?
Sí, sí.
Un respecte.
No, molts personatges. Molts.
Entre els premiats també hi ha en Cisa, que va ser l'any 2005, i que també ens assegura que l'estatueta la té a un lloc privilegiat de casa.
Jo no he rebut gaires premis, però dels pocs que he rebut, un dels que estic més orgullós és el de ser caganer de l'any. Aquest el guardo allà a la vitrina com un tresor i està, bueno, allà a primera fila.
Un tresor, eh?
Ara em deies, el Xavier Borrell ha vingut amb un llibre que es diu El Caganer. Em deies, te'n recordes com vas venir al sopar? Aquest premi es dona en el decurs d'un sopar al mes de desembre. Te'n recordes de la Linda, una alemanya? Doncs aquella alemanya que hi havia aquell sopar aquell dia ha publicat un llibre, no?
Exactament. Aquella alemanya ens va conèixer, va fer una espècie d'Erasmus, en aquell moment potser encara no era Erasmus, a Catalunya, va conèixer el Caganer, s'hi va enamorar i va decidir fer la seva tesina dels seus estudis a Alemanya sobre el Caganer. I va fer un estudi molt complet, va entrevistar-se amb molta gent, artesans, col·leccionistes, estudiosos de la figura, i realment ha fet la primera tesina que existeix al món sobre una figura pessebre. I a més és el Caganer, com no. L'associació la vam publicar l'any passat i bueno, ho tenim publicat en alemany i traduït al català, perquè el puguem entendre, perquè realment l'alemany és complicat.
Impressionant, l'expectació aquesta que desperta fora de Catalunya. Abans també el Sergi Alòs, quan ha arribat, m'ensenyava que venia amb un dossier de premsa de tot el que havia sortit en els últims mesos.
Sí, la veritat és que és espectacular. Arribem molt i molt lluny gràcies pues, als mitjans de comunicació i gràcies al nostre esforç any rere any de fer conèixer el nostre personatge, que és el caganer tradicional, que quedi molt clar que el que intentem amb tots els personatges mediàtics és fer-los donar a conèixer arreu del món, però perquè coneguin un personatge que és el tradicional, que és amb el de la barretina vermella. Per tant, quan venen cap aquí a Catalunya, saben que el souvenir típic que tenen que comprar a Catalunya és el caganer.
Pot ser que ara mateix estiguem parlant més de caganers fora de Catalunya que no pas a Catalunya?
Segur, ara mateix segur, si és que ho diuen tots els mitjans de fora, però és que surt a tot el món. Ja veurem el dossier del 2016, serà increïble, amb una valoració econòmica que molts alcaldes o inclús de la Generalitat m'atreviria a dir que els hi agradaria tindre, no? Perquè és increïble, no? Estem fent conselleries a l'estranger, estem fent moltes coses a l'estranger per donar a conèixer Catalunya i a través del Caganer estem arribant molt i molt lluny.
Atenció, perquè serà veritat que el món ens mira, però clar, el món ens mira el cul, és aquesta cosa. A veure, Caganers de Caldes, el caganer més venut de la vostra història.
El caganer més venut de la nostra història. A veure, el pagès clàssic, el típic que es posa en el pessebre, el petitonet, sempre arrasa.
I el d'un personatge sempre, conegut?
Personatge conegut, és que clar, varia cada any. Aquest any està sent Donald Trump. L'any passat, la Guerra de les Galàxies va arrasar. És un clàssic. Els presidents tiren molt. Nosaltres ens dediquem molt a la gent de Catalunya. Creiem que la gent de Catalunya encara compra caganers, molts caganers. Per tant, molts personatges que tenim són d'aquí. Són de política, actors. Aquest any estem molt contents d'haver tret a Pepe Rubianes. Creiem que és un gran homenatge.
El vaig veure l'altre dia. Sí. I llavors em vaig veure un altre que dic, aquest qui és? I diu, és el Leslie del Cirex. Dic, hòstia, sí. Leslie també té caganers. Sí, sí, senyor, me'n vaig alegrar. Sí.
Intentem centrar-nos molt en el producte català, a la gent de Catalunya. Intentem també donar Donald Trump, Freddie Mercury també és un clàssic, ja tenim dos tipus de Freddie Mercury, vestit de dona i normal. Intentem donar a tothom, però nosaltres som catalans i volem que els catalans tinguin més caganers.
Quan vaig passar també per l'estand de la Fira de Santa Llúcia, per un dels estands que tenen la Fira de Santa Llúcia, elscaganers.com, parlant amb el Sergi, feia molt poques hores que havia acabat de morir Rita Barberà. I vaig dir, dic, no teniu la Rita Barberà? Perquè ara us la demanaran. Hi ha una necrofília també amb el món del caganer. Ens ho deia abans el Xavier Añoveros. Sí. No teniu la Rita Barberà?
Bueno, no la tenim. La veritat és que hi ha gent que compra la grossa pensant que és la Rita, però, bueno, contra gusto, pues, bueno, allà està. No, hi ha personatges que, bueno, que no, però, bueno, és el que hi ha, és el que fan els clients de fora, perquè, clar, els que ja la coneixem d'aquí, pues, ja sabem, i a més ho posa a la parada, la grossa, vull dir...
La grossa.
Sí. No hi ha dubte, no?
El més venut de la vostra història, caganers.com?
El més venut, Obama.
Obama.
Obama, gran president i molt, molt mediàtic.
Obama, en el vostre cas, em deies que us ha marcat un abans i un després, no?
Ha marcat un abans i un després de moltes coses. Amb nosaltres, en concret, doncs, bueno, va ser l'aposta que vam fer el mes de juny o juliol, recordo, del 2008, em sembla que era, decidint-nos a fer 1.500 Obames per creure en aquell personatge. I el dia que va sortir ell ja el teníem i tots els mitjans van vindre a buscar-lo, no? Va ser un èxit brutal.
Un que t'agradaria tenir aquest Nadal i que no tens fet?
un que m'agradaria tenir.
També val per tu, Jezabel.
Això jo crec que s'hauria de preguntar a l'artista més aviat, eh?
Sí?
Sí. Que és el que
però ara no podem, perquè està produint.
Està fent caganers com a xurro.
Són difícils, eh? Són difícils decisions. Ho explicàvem l'altre dia, que bueno, ells segueixen una mica amb la línia més tradicional, familiar, d'agrupar-se i escollir, no? Una mica, Jezabel, els personatges. Nosaltres ara ja anem més amb un to més mediàtic del que ens demanen per la web a través d'un buscador, doncs veiem les cerques que hi ha i
ja fem els caganers per algoritmes, no?
Bueno, ja, és que ja va costant, és que costa molt, en tenim molts i la gent et quedaria esperat de la quantitat de caganers que demanen. I també, com a curiositat, famosos que ens truquen per tindre el seu caganer.
Sí?
Sí, sí, sí.
Que no diràs noms.
No diré noms.
Malament, per doncs, però havies d'haver-ho dit, això.
Però sí, sí.
Escolta'm,
sí.
Els vostres caganers els fan presos a Figueres?
Sí, correcte. És una projecció que fem, perquè vam estudiar el tema Xina. Xina, bueno, era molt complicat per aquest timing que tenim, no? Que te'n demanen i no pots fer una producció o alta o curta, i en aquí pues, bueno, vam centrar molt el producte en Catalunya. Hem tingut els reforços de diversos centres de discapacitats a la comarca del Baix Empordà i de l'Alt Empordà, i en presons pues, bueno, ja feia molts anys que hi treballaven, i amb la nova presó a través del CIRE, que tenen unes condicions espectaculars, és increïble, és increïble.
Abans hem sentit a Ferran Monegal reivindicant una estàtua d'un caganer a Barcelona, però no és l'única reivindicació que fa.
Som un país de caganers. És més, si algun dia arriba la República Catalana, jo exigeixo que la moneda catalana sigui el caganer. Bitllets de 5 caganers, de 10 caganers, de 20 caganers, de 50 caganers, de 100 caganers. És bàsic. I crec que és bé, és fer justícia en un país que, si alguna cosa ens caracteritza, és que som un país de caganers. No només per la figureta del pessebre, que també...
Fixa que no ha dit 500 caganers,
no,
eh? Diner negre, no, eh?
Diu, no, fins a 200. Deixem-ho fins a 200 caganers i ja en tindrem prou. Sí.
Respecte, Albert, respecte al que deia de la seva petició, jo crec que com a plaça n'hi ha un monument, o hi havia a l'Ella, no? I ben aviat, l'entrada de l'any que ve, jo crec que tindreu notícies d'algun lloc amb alguna mica espectacular.
Ah, caram.
No podem dir res, però tindreu notícies molt espectaculars.
A Barcelona?
Bueno, ja ho veurem.
Ja està bastant
concret.
No sé, en el cas dels caganers, no sé què ens poses a la boca, però ens ho vas traient, això. Xavier, digues.
Sí, no, comentava que el monument al caganer és el gran repte que tenim l'associació. Hem intentat a Barcelona més d'una vegada, i llenço aquí una crida per si algú de l'Ajuntament de Barcelona ens pugui donar un cop de mà. Ens interessaria molt poder arribar a aconseguir tenir el monument del caganer en una plaça de Barcelona.
És que seria una atracció turística de primer ordre,
eh? Seria impressionant.
No?
Se li hauria de tocar, no? Allà, a Nova York, no has d'anar allà a Wall Street a tocar-li el toro, no? Mm-hmm. Per tornar, doncs seria potser el mateix, no?
Sí, s'ha de buscar alguna cosa així que faci ambient i que encara, bueno, pues encara siguem més forts amb el caganer.
Aquí tenim tota una tesi, aquest llibre aquí. La tesi la pot resumir en 25 segons. D'on ve la figura del caganer?
No està gens clar. Històricament ens tenim constància que cap a finals del 18, començaments del 19, apareix en el pessebre, i a partir d'aquí hi hauria tres interpretacions de la dinda. Diguem que fa un treball de recerca i sincretisme i dona tres opcions. Una primera és una opció més històrica o diguem del fet de buidatge i espiritualitat. La segona seria donar bona sort, donar mudet, el tema més les projeccions d'on alamades. I la tercera seria la carnestoltesca, no? La més aviat de broma, d'enriure-se'n en una situació tan sagrada com és el pessebre, doncs afegir una figura que faci el contrapunt i doni un aire més humà en la...
Jo crec que aquí la Linda no acaba de trobar la veritable realitat, en canvi en Cisa sí que l'ha trobada.
Els catalans ens agrada molt tot el que és caca i pis i pets. Ens fa moltíssima gràcia. Jo crec que això ve de la prehistòria. perquè, com tothom sap, els primers pobladors de la humanitat eren catalans. I llavors la humanitat va aconseguir sobreviure gràcies a que la gent menjava herbes que trobaven i després feien caca. Els que menjaven herbes verinoses es morien i no aconseguien tornar a fer caca. Però els que menjaven herbes bones sobrevivien, feien caca i aquelles herbes bones s'anaven reproduint. I gràcies a això els altres venien i tornaven a menjar herbes bones i així es va prosperar la humanitat i Catalunya.
Comprem aquesta teoria?
Galàctica.
Galàctica, teoria absolutament galàctica. Qui ha sigut el caganer de l'any 2016? Això ho veu donar la setmana passada, em sembla.
Sí, el dijous de la setmana passada vam donar premi al caganer de l'any 2016, que és en Werens. Werens és un artista que fa grafitis de Sabadell i va ser perquè l'associació passebrista de Sabadell li va encarregar un caganer monumental amb una façana de la seva associació. A partir d'aquí vam escollir en l'assemblea que fem cada any i el dijous passat li vam donar premi. Va ser fantàstica. Ens va fer una performance en directe i ens va dibuixar amb sprays un caganer en directe. Va ser, bueno, entranyable.
És boníssim el Werens. Sí, sí.
Enhorabona al Werens i enhorabona també a l'associació d'amics del caganer, perquè teniu aquesta conya marinera i heu mantingut durant molts anys, perquè ara sí, ara és un moment bo del caganer, sobretot fora de Catalunya, però durant molts anys heu fet una mica de travessa del desert, també, eh?
És cert, clar, 26 anys són molts anys. L'altre dia, parlant amb una persona de cultura, em deia: el caganer us l'heu inventat vosaltres, com a associació, eh? Digues, home, Joan, no em diguis aquestes coses. Clar, interpretant-ho amb el sentit que li havien donat un altre aire amb la figura del caganer, no? L'associació va néixer amb la idea de reivindicar la figura del caganer com una figura molt pròpia del pessebre català, que en alguns casos i en algunes associacions pessebristes estava, doncs, menys tinguda i cruz prohibida, no? I la nostra idea era, bueno, la idea dels fundadors, evidentment, va ser molt variada, però una de les idees era donar a conèixer la figura i posar-la al lloc que els mereix el caganer dintre de la tradició dels pessebres catalans.
I per això aquest premi, que el premi el que fa és distingir persones que d'alguna manera o altra amb la seva obra parlen o fan referència a la figura del caganer, sigui des dels mitjans de comunicació, sigui a través d'una cançó, d'un grafiti o del que sigui. Xavier, moltes gràcies, que et recuperis bé de l'operació.
Moltes gràcies.
Gràcies per venir, per tota l'explicació que ens has donat sobre aquesta figura del caganer. I Jezabel i Sergi, caganers de Caldes, caganers.com, us deixem perquè em sembla que teniu feina, no?
S'ha de tornar a la Sagrada Família.
S'ha de tornar a la Sagrada Família, Santa Llúcia, les webs i tot això per continuar venent caganers d'aquí Nadal. Veig que has portat, Sergi, també el president Puigdemont, eh?
President Puigdemont, que sí, és una dels personatges que més es ven a nivell català. I, bueno, la veritat és que quan li vam presentar va quedar encantat i, bueno, va agafar una mica el compromís de que quan tinguem el tema de la plaça vindrà a inaugurar-la.
Una plaça, la plaça del caganer. Aquí ha donat alguna pista
sí,
més,
ja
no?
Jo crec que se l'ha escapat ara, eh?
Això vol dir que serà Torroella? Tu ets de Torroella, no?
Jo sóc de Torroella, sóc de
Torroella. Ai, que veig una plaça Torroella. Una plaça Torroella, la plaça del caganer de Torroella. Va, doncs moltes gràcies a tots. Avui a Islàndia, homenatge al caganer. Xalalalala, xalalalala,
xalalalalala. Islàndia, amb Albert Om.
Aquest Nadal obrim manta més cosida, Soy Luna, Patrulla Canina i Avengers per només 10 euros. I molt més a la zona, 10 euros en joguines. No facis l'indi, compra Dream.
Islàndia, amb Albert Om. Maneres de conèixer-se. Is it an existent
part? Em dic Quim i tinc 16 anys.
Em dic Carla i tinc 16 anys.
Portem junts més o menys un any.
Nosaltres anem junts a la mateixa escola, no a la mateixa classe, però a veure, sabíem l'un de l'altre. A la mitja pensió de l'escola, doncs ens seiem més o menys a la mateixa taula de menjador i vam començar a parlar. Sí, jo vaig pensar que era molt divertit, que em feia riure molt i que s'assemblava bastant a mi, perquè nosaltres tenim pigues i coses d'aquestes i sempre ens ho deien, que ens semblava molt. Sí, ens deien que semblàvem germans, no sé què, i jo sempre en plan, no.
Un dia vam començar a córrer i un es va trobar malament.
Sí.
I va vomitar.
I vam anar a córrer i era com al principi i em vaig començar a trobar molt malament, molt malament. I vaig haver de vomitar, però clar, era allò de que és tot el principi d'una relació i és com quina vergonya, com la podia haver fastidiat més. I al final, doncs mira, No, va sortir tan malament la cosa.
Ara pensava, Carol Sariné, bona tarda.
Bona tarda.
Que fa 25 anys, no? Que tu sempre ens fas viatjar 25 anys enrere. Quants anys tenies?
El 91 jo tenia 16 anys. És que jo podria haver estat en el lloc d'aquesta noia. Jo intentava no vomitar, aquella edat, però hagués pogut ser jo.
Trobo que avui que hem parlat de caganers, ara parlar de vomitar, doncs escolta,
sí, això, no? Lligada, és una mica escatològic, no?
Sí, sí.
Tot això va a Ruta 92. Els habituals d'Islàndia, ja sabeu que cada divendres la Carol ens fa viatjar 25 anys enrere. En aquest compte enrere, diguem, ens situa. Quants dies queden ara mateix si anem 25 anys enrere?
229 dies perquè comencin els jocs.
Perquè comencin els jocs, eh? Quan acabi aquesta temporada d'Islàndia, el juliol de l'any que ve, farà 25 anys justos dels Jocs Olímpics. Què passava ara fa 25 anys?
Doncs mira, avui et proposo una ruta 92 reial, que els Reis passin abans d'hora en aquesta secció. Mira, quan faltaven 8 mesos pels jocs, el COP es posa a fer el càsting final dels actors i figurants que participaran a les cerimònies d'inauguració i de clausura.
Recordem, perdona, que tu...
Com jo.
Hi vas participar,
per exemple, jo vaig estar en aquests càstings, entre centenars de persones que havíem de ballar les coreografies de l'estadi olímpic i que en aquell moment eren un secret. 8 mesos després, sabríem de què es tractava.
Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of the Barcelona 1992 Olympic Games.
Interessant aquest exercici a través de la ràdio perquè nosaltres el servim a l'àudio i la gent s'hi posa les imatges.
Tothom hi ha de posar les imatges.
Però et venen directament al cap,
Que sí? Que pots veure la coreografia d'aquest moment musical?
I he de dir que en Marc Ferragut, quan preparava, quan es baixava aquests àudios, estava veient doncs, la cerimònia d'inauguració, en Marc Ferragut, òbviament, no la va viure, no?, perquè va néixer aquella època, i em deia, oh, que xulo, no?, com va molar, no?
Clar, la cerimònia d'inauguració.
Amb Marc també es feien coses maques, abans que naixessis tu, No va ser tot després, no? Home, i tant.
De fet, tant temps després encara es diu que allò va anar com un rellotge i que va ser una de les millors coreografies de tota la història dels jocs.
On t'estaves tu? O sigui, diguem, jo tinc la tele davant, tu estaves cap a l'esquerra.
No, mira, miren a la llotja, diguéssim, primera fila al centre.
Primera
és a dir,
fila
jo tenia la família reial.
Home.
Que els veia, però, bueno, uns quants metres de distància, però estava allà col·locada, que era una de les onades del mar.
Així s'ho devies fer bé, tu, perquè clar que et fotessin a primera fila i al centre, no?
Era molta gent, també. I no crec que ningú m'estigués mirant a mi. En tot cas, la responsable de totes aquestes coreografies és una sola dona, Judy Chabola. Et sona el nom?
Diu Judy una cosa? Chabola?
En aquell moment era la millor coreògrafa del món, una persona a l'ombra que s'encarregaria de dissenyar les coreografies de les cerimònies. Abans dels Jocs de Barcelona hi havia estat la responsable dels Jocs de Los Angeles, després ho va ser d'Atlanta, d'una quinzena de shows de la Super Bowl, inauguracions de copes del món de futbol i més d'una vintena d'edicions dels Premis Oscar, Grammys, Emmys i MTV Awards.
I hem hagut d'esperar el 2016 que vinguessis tu perquè jo sentís per primera vegada a la vida el nom de Judy Chabola.
És un nom que em va quedar gravat, Judy Chabola. I era una dona molt, molt important, El que passa és que és d'aquests responsables de grans shows que estan molt, molt a l'ombra.
Ah, bé, em dius Rebollo. Sí, Antonio Rebollo. Sí,
Rebollo.
Sí, Epi. Samaranc.
Carol Saliner, sí, home, sí. Si era aquella onada de la primera fila. Sí.
Judy Chabola.
Judy Chabola.
Doncs avui, tal dia com avui fa 25 anys, ella personalment va ser l'encarregada de fer els càstings de les persones que ballarien. Els assajos començarien aquella mateixa setmana fins al 25 de juliol del 92, quasi setmanals. Els dos últims assajos serien assajos generals en públic de Barcelona, que veurien tota la cerimònia, tret d'evidentment l'encesa del pebeter, que era l'única part que es mantenia en secret.
O sigui, 7 o 8 mesos d'assajos.
Sí. És que era molt complicat allò que fèiem. Hi havia molta gent, i recordem, no hi havia...
No, que ho fessis tu, havia de ser complicat.
Oi? Que m'hi agafessin una mica jo, arribés. Aprendre-m'ho. No era fàcil, Un dia t'ho explicarem més calma, però aquell mateix 25 de de juliol, Antonio Rebollo encara no sabia que seria ell l'encarregat de tirar la fletxa que encendria la flama olímpica.
El dia de la inauguració?
No ho sabia, no li van dir fins 3 hores abans.
Sí,
sí. Un dia ja us ho explicaré amb més calma.
Perquè si no, si t'agafa un caganer de l'any, que llavors ja no arribes. Molt bé, deies que era un dia de reis. Hem conegut la primera reina d'aquests jocs, una reina absolutament oculta, Judith Chabola, m'encanta el nom, perdona, tinc devoció absoluta per Judith Chabola, ja a partir d'ara la buscaré a Google. Més reis.
El rei dels ruedos. Explicàvem ara com començaven els assajos de les cerimònies dels jocs a Barcelona, i en canvi a l'Expo de Sevilla es plantejaven, si tu vols, potser un tipus d'actes una mica diferents. A veure, estan preparant la corrida del siglo a la Maestranza, per aquell dia de la inauguració. I ha de suposar el retorn als ruedos de Manuel Benítez el cordobès.
Home, el cordobè.
Atenció, perquè demana, per acceptar l'encàrrec, que li paguin 1.000 milions de pessetes, 6 milions d'euros, per ser ell el responsable de la inauguració de l'Expo. Per fer-nos una idea, el cost total de les cerimònies de Barcelona, inauguració i clausura, amb tot comptat, van ser de 2 milions d'euros. Imagina't la diferència.
O sigui, demanava el triple de diners que valien la cerimònia d'inauguració i cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona.
Desconec si li van pagar, però això ens dona una idea, que jo ara no en soc molt conscient, del fenomen que suposava aquest home als anys 60, 70, 80 i 90.
Recordeu que perquè ningú se sentís molest, l'any dels Jocs Olímpics, el 92, hi va haver aquella cosa de fer l'Expo a Sevilla i el Quinto Centenario a Madrid, diguem.
Exacte. De fet, el personatge del cordobès era l'estrella del programa Força Barça d'Alfons Arús, de la temporada televisiva 91-92. Te'n recordes?
Buenas noches, señores, estamos en el gimnasio del cordobés.
Aquest és Sergi Mas, eh?
No, esté.
No, que no esté.
Hombre, cordobés.
Este es nuestro gimnasio, el que tenemos a media, yo... Y el jamón.
Este cinturón negro, el jamón, que no sabe las artes marciales.
No.
No.
Las artes marciales serían si fueran de Murcia.
I aquest era l'Arús fent del cordobès.
Sí, amb Sergi Mas, que feia d'una mena de comentarista taurí, que es deia Caparrós, em sabia, me'n recordo, eh? Per cert, que aquell final del 91 apareixeria per primera vegada a la premsa rosa Manuel Díaz, el cordobès.
Que ara també va ser torero, llavors, amb el temps, no?
Exacte, fill secret del torero, i que fins fa poc no s'ha resolt el tema, que un jutge no li ha acceptat la...
Que són idèntics, que dius, home, és que no...
Doncs 25 anys, 25 anys demanant.
Diguem, en aquest cas sí que el judici mediàtic ja havia dictat sentència abans, eh? Que sí que eren pare i fill, aquests dos.
Continuem amb la cavalcada reial, perquè ara arriben dues reines frustrades, ara que estem en temes de premses del cor, escolta aquestes dues veus.
No voy a juzgar a la familia real. Les tengo demasiado cariño. Yo no voy a juzgar y además no podría nunca juzgarles. Es como si tienes que juzgar a... No sé, nunca podría hacerlo negativamente. No me sale el corazón.
The young men and women who dedicate their lives to defending us come, as you well know, from all walks of life and from every part of the United Kingdom.
Sí, és aquesta reina tan ben educada que parla tan bé l'anglès.
Aquest anglès tan impecable. És Camilla Parker Bowles.
Home.
Tu, Maria, et sonava la veu?
Sí, no la veu. Ella sí. No l'hagués reconeguda. No l'he reconeguda, no.
I la primera era?
Isabel Sartorius.
Home, Isabel Sartorius.
Dues reines frustrades en aquell moment. Per una banda, la premsa britànica, entesa en el tema, fixa al final del 91 com la gota que fa vessar el got de la paciència de Diana de Gales, que per primera vegada li demana el divorci al príncep Carles.
Recordeu que Diana de Gales va acabar morint el 30 d'agost del 97, o sigui, encara quedaven 6 anys, diguem.
No, i el divorci va arribar 5 anys més tard, és a dir, 2 anys abans de la seva mort.
Sí, estaven junts, per tant, ara Carles i Diana estaven junts, tot i que la història amb Camilla Parker Bowles venia de molt antic.
De l'any 70, diuen que es van conèixer l'any 70 i no es van deixar de veure mai fins que es van acabar casant el 2005. Això per una banda, eh?
Aquí era aquella frase, no? Que la frase que va dir el príncep Carles, no? Vull ser el teu tàmpax, és això?
Tàmpax, que sempre estigui amb tu.
Molt, tàmpax, molt romàntic. Bòmics.
Programet maco avui, sí senyor, divendres. Avancem. Va.
Isabel Sartorius va ser el primer gran amor, la primera nòvia del llavors príncep Felip. Tothom donava per fet que acabaria sent la reina d'Espanya, però finalment no ho va poder ser perquè la família reial no va veure clar el passat de la mare de la noia, que tenia un problema d'addicció a les drogues. Això ho vam saber 20 anys més tard, perquè llavors això de ficar el nas en els afers reials era una cosa molt...
És veritat, no es feia. Bueno, poder si haguessin sabut el que venia, poder ja haguessin quedat amb la Sartorius.
No, que ara es veu que Sartorius i Letícia són grandíssimes amigues.
Ah, callo.
Ara parlàvem de penes d'amor, parelles que no tiren endavant. A Catalunya, en canvi, el 91 no el teníem, aquest problema, perquè aquí hi havia els grans reis de l'amor. Ara que està tan de moda el programa First Dates, recordem que a TV3 es van avançar 25 anys. I l'any olímpic triomfava aquest nou format de televisió.
Cupido, qui ha triat l'Oriol?
A la Marta.
A la Marta. Oriol.
Ja, sembla que anem saltant.
Ai, 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 això es posa interessant.
Bé, jo l'he triat perquè, vaja, en si li agrada la música com a mi.
Veiem què ha passat.
Anem a veure.
Amb la Marta. Qui ha triat?
Cupido, aquí ha triat la Marta. Ah!
Molt bé, doncs estem davant de la primera parella del primer programa de
l'amor a primera vista.
Nosaltres ja ho sabíem fer, això de les cites, de les primeres cites i les cites a cegues.
Era brutal aquest moment.
Us en recordeu d'aquest programa?
Oh, tant,
tu, Maria, te'n recordes?
Sí, 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 sí. I a la dreta, a la dreta, a la dreta. Dispara, dispara, dispara.
Esquerra, 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 dispara, dispara, amunt, 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 dispara, 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 dispara. Sí, sí, amor a primera vista. Hem sentit les veus de la Montse Guallar, no?, i l'Àlex Casanovas.
I l'Àlex Casanovas. Jo tenia un marit invisible que li vaig posar Ignasi... No, no, no un amic, un marit invisible que li vaig posar Ignasi Casanovas en honor a Àlex Casanovas.
A veure,
jo dels amics invisibles.
Sí. Bueno, aquelles coses, no? Pots posar la música, no?
No, ja has fet
tothom
bé.
Tothom ha tingut un marit invisible, no? Al llarg de la seva vida.
Això, tu en vies ningú, cal, no? Això no, nosaltres ens ha passat arribar, això.
Va, això és millennial.
Amb què acabem, va?
Doncs mira, acabem amb els Reis del Bolero. Quan faltaven 8 mesos pels Jocs Olímpics, debutava un cantant que es va convertir en la banda sonora de les cites romàntiques. Luis Miguel, que s'ha fet des de llavors d'or cantant boleros.
¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puede darme si fallaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino?
¿Saps de qué le agrada molt, Luis Miguel?
A què?
A la Girona, Montse Girona.
A Montse Girona, sí. Tens raó, sí. Montse Girona era una gran
Girona,
fan de Luis
gran
Miguel.
Fan de Luis Miguel. No sé si ha canviat això amb els anys, eh?
Li hauria de...
A la veig i li demanaré, però en temps de l'hora del pati...
Tens raó, és veritat.
Gran fan, eh? Si voleu ballar Luis Miguel, recordeu, eh? Agafeu una bona coreògrafa, eh?
Judit Chabola.
Judit Chabola, Judit Chabola.
Caganet per Judit Chabola.
L'he buscada a Google, eh? I no surten gaires fotografies seves.
Potser millor i tot.
Maria, Carol, sabeu qui fa 100 anys avui?
Ostres, ara no
ve
cap així.
No, eh?
No.
No, tu, Maria?
Dóna'm una pista.
Actor.
Mm.
Es diu Kirk, de nom.
Douglas,
de cognom.
Fa 100 anys.
Kirk Douglas, 100 anys. Amb el Pep Prieto, d'aquí un moment repassarem qui queda viu dels grans de Hollywood.
Ostres, ara m'ha sorprès molt, eh?
Que estigués viu. O que estigués
No. Era conscient que estava viu, però 100 anys, ostres.
Doncs farem això, eh? Farem un rànquing del 10 a l'1, els 10 grans actors de Hollywood, els 10 degans de Hollywood.
Boníssim. Boníssim.
Va, ara tornem.
Islàndia, amb Albert Om.
Apolo de Barcelona es converteix en Mustache, el music hall més divertit i esbojarrat de Londres.
Posa't bigoti i viatja amb nosaltres a un ritme trepidant per llocs insòlits a través d'una història apassionant, coreografies espectaculars i música en directe.
No et perdis Mustache, la nova comèdia musical creada i dirigida per Coco Comín. Et sorprendrà.
Venda d'entrades a teatreapolo.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Viatgem, recorrem el món buscant experiències noves, úniques, que ens emocionin i sovint no sabem que són al costat de casa.
Vine al nou Montleón Electrònica. Viu la música, la televisió i el home cinema com mai els has viscut. Emociona't a les nostres espectaculars sales d'audició i amb les últimes novetats en àudio i vídeo. Nou Montleón Electrònica. Som aquí. Tu perdràs? Vine a Balmes 317, montleón.com.
Valdés Loto, des de 1905 per Finestreta.
Valdés Postale, des del 1934, des de les Rambles a tot el país.
Valdés Net, des del 2008, per Loteria Valdés Ponès.
App Loto Mobile, des del 2011 per mòbil Android i iPhone.
12 persones al teu servei.
Loteria Valdés.
El que en sap més de peix m'ha recomanat la carn d'olla. El que en sap més de carn m'ha recomanat els perfums. El que en sap més de perfums m'ha recomanat on comprar bon cava. I el que en sap més de licors m'ha recomanat on comprar un arbre de Nadal.
Aquest Nadal, comerciants recomanen comerciants. Fundació Barcelona Comerç. Fent barri, fem ciutat.
Saps que també pots venir a La Maquinista en metro?
Amb la línia 1 pots baixar les parades de Torres i Bages o de Sant Andreu.
I si vens amb les línies 9 o 10, baixa la parada de Bon Pastor.
Recorda que La Maquinista, el millor Nadal és a un metro de tu.
Més info a lamaquinista.com.
Hola, ja heu arribat? Ah, que encara trigareu 20 minuts. Jo d'aquí 5 hi arribo, sóc al bus. Que us hi porten i hi ha molt de trànsit? Doncs agafeu el bus, dona, que us deixa davant de la granja. Aniré demanant els melindros i si trigueu gaire me'ls menjaré. Aquestes noies no n'aprenen.
L'autobús és molt més que un mitjà de transport. El bus forma part de la teva vida. Busmet, xarxa de bus metropolità.
Una persona sense llar és algú que ha perdut tot. Casa, feina, família i esperança. Una societat justa no hauria de permetre que el carrer fos la llar de ningú.
Tram col·labora amb Sant Joan de Déu destinant el 100% de les vendes de la seva botiga de marxandatge al programa social Llars.
Entra a botiga.tram.cat fins al 7 de gener i ajuda els més vulnerables.
Tram i ATM col·laboren amb Sant Joan de Déu.
El Diari de Tarragona busca les millors persones, les que han destacat el 2016 treballant per la comunitat o ens han emocionat a tots amb les seves fites. Busquem la millor gent de Tarragona. Ajuda'ns. Et proposem 30 candidats que presentem cada dia a les pàgines del diari. Vota'ls al nostre web diaridetarragona.com. Escull la bona gent de Tarragona.
Gran Gurú Buigas, el nou espectacle del senyor Buigas a Barcelona.
És un espectacle insuperable. O algú me'n pot dir un altre on s'expliqui d'on venim, on anem i si la gent que circula pel carrer realment va a algun lloc o només dona voltes.
Tots els divendres al Cinema Girona de Barcelona. Entrades a cinemagirona.cat.
Ah, i a l'acabar regalo una pinta.
Ja el tenim aquí, ja el podeu tastar. Ja està a la venda al Torró Solidari.
El Torró RAC1. Descobriu-lo a les botigues de Torrons Vicenç o en els supermercats del llistat que trobareu a rac1.cat i a vicenç.com.
Islàndia, amb Albert Ong.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, us ofereix aquest espai.
A Islàndia és el moment del podeu saludar. Avui qui ens truca és l'Àngel de Sant Celoni. Àngel, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, bé.
Bé?
Molt bé.
A qui vols saludar,
ara sí. Ara sí. Mira, doncs, en principi, volia saludar a la meva dona, sobretot. Es diu Èlia. I també, doncs, al personal de l'Hospital General de Catalunya, que vaig tenir un petit problema, un gran problema saludable de salut i em van tractar fenomenal. Llavors, tots també...
M'ho he pensat quan has dit, quan t'he preguntat com estàs i dius ara bé, suposo sí, no. que l'Àngel sí. O la persona a la qui vulgui saludar deu haver sortit d'un problema de salut. Sí. En aquest cas va ser tu, sí. Què et va passar?
Sí, vaig a... sense saber com, vaig agafar una bactèria i aquestes coses noves ara que no sap ni d'on venen i la veritat és que vaig estar al pas de la mort, la veritat és que sí.
Carai.
Llavors, pues, la meva dona no em va deixar en cap moment i em va apoiar molt i, bueno, a vegades sembla que la teva senyora ja sigui per força que et tingui que fer, però la veritat és que es va portar fenomenal. Sí. Uh-huh. És això.
Quant temps vas estar a l'Hospital General?
Vaig estar un mes.
Un mes. Déu-n'hi-do, un mes d'hospital,
sí.
No?
És... Sí, uf, i a més jo sóc una persona superactiva i La veritat és que és dur, és dur. Però...
És d'aquelles coses que quan no hi som als hospitals no ens fem el càrrec de què és estar allà i sobretot de la gent que ha d'estar allà, perquè hi ha moltíssima gent sempre, no?
Sí, sí, no, i a més la gent que hi ha allà de... vaig a entendre de que ho fan per vocació, perquè és dur, eh? És dur, la gent que t'ajuda, que infermeres, metges i tal, la veritat és que ho fan per vocació perquè no és una cosa...
No, el personal. Ja n'hem parlat algun dia a Islàndia, però el personal, sí, realment. O sigui, per sí, tant, sí. Avui, la cançó aquesta que ens vols dedicar, de l'Oreja de Van Gogh, es veu?
Sí, sí. Mm-hmm. sí.
Quina cançó és?
És Rosa.
Vale. Doncs aquesta cançó Rosses, em sembla que es diu, no? De l'Oreja de Van Gogh.
Sí, amb la meva dona sempre ens agrada molt i per això. Sí.
Doncs per l'Èlia i per tot l'equip mèdic, per tot l'equip que et va atendre durant aquest mes que vas estar a l'Hospital General de Catalunya. Afortunadament sí. Ha acabat bé, ho pots explicar, pots trucar a la ràdio.
Sense cap seqüela i perfecte.
Ho celebrem, Àngel, una abraçada, que vagi bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
Saludar, només cal que ens envieu un correu electrònic amb el vostre telèfon a islandia@raco.net. Ens dieu quina cançó voleu dedicar, a qui i per quin motiu. I fins al 22 de desembre guanyareu un lot de Torrons Vicenç.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
I atenció, perquè ho dèiem abans, eh? Kirk Douglas avui ha fet 100 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
100 anys.
Com s'hi arriben.
Són molts anys. Portem, home, de fet ja se n'està parlant bastant. Pep Prieto, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé.
L'altre dia parlàvem amb ell i dic, què fem? Parlem de Kirk Douglas o anem una mica més enllà? No?
Més enllà, home.
Perquè hi ha gent que diu, hòstia, Kirk Douglas estava viu.
I encara és els que s'ha fet notar aquests anys. La gent més o menys ha vist que tenia vida pública. Uh-huh. Perquè el seu fill està en notícia, perquè ha passat un càncer. Uh-huh. I hi ha hagut un... Els Douglas són com un gran clan, eh? Uh-huh. Però és cert que n'hi ha molts que la gent es pensa que no hi són ja. Però hi són.
Hòstia, per mi serà sempre Kirk Douglas, no?
Bé,
em costa dir-li Douglas.
És Douglas, tècnicament.
Clar, sí,
també
sí,
els meus avis deien Douglas, eh? O sigui, com Baine o Estaire.
Exacte, exacte.
O Tom Cruise, i ja no saps com els és de dir.
Exacte,
a aquesta gent.
És veritat.
Doncs això, el Kirk Douglas, 100 anys, i li hem demanat un rànquing que repassi els 10 mites que queden vius a Hollywood, eh?
Exactament.
Per tant, anirem del 10 al 1, i la cosa comença amb aquest.
Número 10.
Michael Caine.
83 anys.
Good night. You princes of Maine, you kings of New England.
Aquesta veu és molt, molt reconeixible, malgrat aquí, clar, tenim aquesta xacra del doblatge, però s'ha de dir que és de les veus que més es reconeixen. Fixa't, Michael Caine, el que passa és que tots el tenim molt vist, eh? Perquè fa tantes pel·lícules, i i estrena tant i treballa tant aquest senyor, que pot semblar que és més gran del que realment és, però té 83.
És el jove.
És el jove.
Del rànquing aquest
és el jove. Vivent, és el jove. Per això comencem per ell. Un senyor que porta més de 160 títols rodats, que està aviat dit, perquè des de l'any 56, que és quan va debutar a la pantalla gran, roda 2-3 pel·lícules l'any. És increïble. El secret del seu èxit, per mi, és que ha sabut participar en pel·lícules que l'aproven a les noves generacions. Per exemple, la trilogia del Batman de Christopher Nolan, Kingsman, que es va estrenar no fa gaire.
És boníssima, Kingsman.
Sí, boníssima. Sí. Ho he vist 10 cops.
Sí, sí, sí.
I, a més, és un senyor que, malgrat que tots el tenim amb gran prestigi i estima, només ha guanyat 2 Oscars al millor actor secundari. No millor actor principal, secundari, per les normes de la Casa de la Sidra, que escoltàvem el tall, i per Han i sus hermanes de Woody Allen.
Era el número 10, avancem en el rànquing.
Número 9.
Sean Connery.
86 anys.
Atenció, Sean Connery és viu. El que passa és que és un senyor que es va retirar de l'escena pública el 2003, després de fracassar, curiosament, amb una pel·lícula, La Lliga dels Homes Extraordinaris, que també va produir i va provocar pèrdues milionàries. Però vaja, què hem de dir d'ell? Que Connery, clar, és el mite,
Però aquest sí que més gent ho sap, no? Perquè potser, diguem, no fa pel·lícules, però sí que ha tingut altres intervencions en la vida pública.
Per exemple, està imputat en un cas de requalificació urbanística a Marbella, cosa que és molt dir per James Bond, però això passa a la vida.
Cosa que és fàcil si corres per Marbella,
també,
no?
També perquè va fer molta campanya a favor del referèndum escocès, recordeu aquelles aparicions públiques amb la tradicional faldilla, etc. I el que costa de creure és que aquest senyor, que tots el coneixem, és el pare d'Indiana Jones, el Guillem de Baskerville del Nom de la Rosa, té un sol Òscar al millor secundari, que és pels intocables de Vietnès de Brian de Palma.
Retirat des del 2003, eh?
Retirat des del 2003 i, a més, ben retirat. El Sam Mendes va oferir fer la pare de James Bond a Skyfall, el pare de Daniel Craig, i va dir que ni parlar-ne.
Número 8.
Gene Hackman.
86 anys.
Segurament un dels millors actors de la llista, Jo sóc un fan de Gene Hackman absolut, l'home de Friends Connection i Sin Perdón, que li van reportar els seus 2 Oscars, que viu retirat des del 2008, malgrat que ja feia 4 anys que no treballava en aquell moment. Va fer una comèdia que es deia Bienvenido a Mooseport, que de bona que és, entenc que retirés, diguem-ho així.
Sí. Et parteixo una certa ironia?
Sí, home, jo, gràcies.
Perfecte.
Sí, sí. Aquest senyor també està molt ben retirat. De fet, ell va fer, en el comunicat que va fer de retirada, deia que no suportava la idea de veure's perdre la dignitat, atenció a la frase, perdre la dignitat en pantalla, és a dir, fer-se massa vell per fer cinema, i fins i tot via epistolar, que això es fa poc, no, avui en dia pots enviar un mail, no? Ell va fer una carta escrita a Quentin Tarantino que li va oferir un personatge de Django Desencadenado i ell li va contestar això mateix: jo quan dic que em retiro és que em retiro, i allà està. De fet, viu allunyat de la vida pública fins al punt que l'única cosa que se'n sap és que escriu novel·la històrica. En va publicar una fa escassament 4 anys.
El següent de la llista jo crec que li hauríem posat tots, és el primer nom que quan parles de mites vivent i en actiu et ve el cap.
Número 7.
Clint Eastwood.
86 anys.
Compte, 86 anys. Recordem que aquest senyor està en una pel·lícula l'any encara, Com a director. Això sí, l'any 2012 va anunciar, després de participar en una comèdia no dirigida per ell, una sobre béisbol amb el Justin Timberlake. Sí, sé que deien aquesta frase, tots heu sortit corrent. Però no estava del tot malament.
Jo m'he quedat.
Sortia Amy Adams, també, que també és un gran motiu per veure-ho. La qüestió és que ell va anunciar que no es veia amb cor de continuar interpretant perquè té programes per memoritzar el guió, va dir, i també perquè té una sordesa amb una orella que ja li dura de fa anys. Però tot i així...
Home, acaba d'estrenar Sally, no?
I el paio té agenda de projectes, és a dir, com que ell desprodueix les seves pel·lícules, recordem que té la seva pròpia companyia, que es diu Malpasso. Clar, el gran problema de la gent gran a Hollywood són les assegurances. Es veu que moltes productores són reàcies a assegurar actors amb mal estat de salut. Però clar, Clint Eastwood s'ho fa tot ell. Per què li vols dir a Clint Eastwood? L'home de... amb la mort tenia un precio. No li pots dir, no rodis.
I que, a més, es veu que roda molt ràpid.
Molt ràpid.
O sigui, que aquí no repeteix res, vinga, nanti...
Són llargues, no, les pel·lícules de...
Solen ser llargues, sí. Sovint mateix dura cap a l'hora i 3/4, encara de les curtes que ha fet, Un senyor, això sí, que a més, té una virtut afegida, és dels pocs de la seva edat que introdueix el tema de l'edat a les seves pel·lícules. Recordem, per exemple, el que feia Sin Perdón, que sentíem la música, o a Gran Torino.
Número 6.
Christopher Plummer.
86 anys.
El 13 de desembre en farà 87, Christopher Plummer. Clar, que aquí entrem en un territori... Christopher Plummer no és una superestrella, però és que és el capità Bon Trap de Somriures i Llàgrimes.
Vol dir que és algú que tenim associat des de fa molts anys.
Exacte. Sigui perquè la cantem, sigui perquè la mal somiem, aquella pel·lícula, és un mite, aquesta pel·lícula, i la Julie Andrews en concret...
Veig que no has posat la música Somriures i Llàgrimes,
No.
La cosa diu molt a favor
teu. He preferit pel bon transcurs del divendres.
No entens per què, no?
A mi m'encanta.
Ho sabíem, Maria. Ja ho sabíem. Mira. Bueno, fallo del nanana, que sempre queda bé.
Claro, sí.
La qüestió és que Christopher Plummer Dahmer és un cas tipus Michael Caine, però amb més mèrit perquè és més gran. Continua en plena activitat, de fet l'any que ve tres projectes en agenda. Va guanyar el seu únic Oscar per Beginners fa uns anyets, on interpretava un senyor gran que sortia de l'armari, en un paper molt i molt valent i molt celebrat. I s'ha de dir, com a anècdota, que té una de les feines més agraïdes que li ha tocat fer és ser la veu de l'avi d'App.
Acaba d'entrar presència misteriosa en aquest estudi i jo crec que té a veure... Celles, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Jordi?
Perfectament bé. Escoltant-vos.
És que mira qui ve ara.
Número 5.
Angela Lansbury.
91 anys.
Vet aquí un cas curiós. Angela Lansbury, que tothom associa a la televisió per Angela Fletcher, evidentment, que és aquesta sèrie que... és la sèrie oficial de les mitjades de Catalunya i Espanya, podríem dir-ho així.
S'ha escrit un crim.
S'ha escrit un crim, efectivament, una gran sèrie, tot s'ha de dir, eh? De fet, ella va cedir aquest personatge perquè prèviament havia interpretat Miss Marple, el personatge d'Agatha Christie, en nombroses pel·lícules, i això va fer que els productors es fixessin en ella. Però clar, és que aquesta senyora és un mite vivent que encara treballa, eh? És la veu de la senyora Potts de La Bella i la Bèstia, que això també ha fet un salt generacional, diguéssim, tothom, qui més qui menys la reconeix per això, i a més té una trajectòria molt associada també al cinema. Recordem, per exemple, que va debutar en una gran pel·lícula de Josh Cukor que es diu Luz que agoniza, i que va treballar amb ni més ni menys que Frank Sinatra a un clàssic del thriller dels anys de l'època daurada, que és El mensajero del miedo.
Te mires amb una cara, Jordi, dient: a veure, una bona sèrie, s'ha escrit un crim, s'han fet coses millors, no? Que s'ha escrit coses... un crim.
Bé, ja és que l'altre dia parlàvem de les sèries del nòrdic noir, diguem-ne, que la tenen un altre ambient,
home,
eh?
Un altre ambient.
Però l'Àngel Lansbury, a més, amb moltes pel·lícules de Disney, jo la recordo amb, no?, Chitty Chitty Bang Bang i aquestes...
O la Vulcan Obata, exacte.
I aquestes pel·lícules
del 60. Home, heu de pensar que va haver-hi un crossover genial als anys 80 de S'ha escrit un crim i Magnum.
És veritat.
Que compartien capítol, eh? Dos mites junts. Sí,
sí. Va, que estem arribant gairebé al podi.
Número 4.
Eva Marie Saint.
92 anys.
Actriu que potser a la majoria dels espectadors no els hi sonarà per nom, Eva Marie Saint era la companya de Cary Grant com a Morte los Tabones, o Perseguit per l'amor, en la seva versió de TV3. Però vaja, aquesta també té molt mèrit. 92 anys i encara treballa. Aquesta, a més, donant la cara. No s'ha retirat, és molt activa a la vida social hollywoodiana. No fa tant van fer un homenatge a totes les actrius guanyadores de l'Òscar al millor secundari, i va a sèrie, i a més va parlar ella. El va guanyar aquest Òscar, per cert, per La vida del silencio, amb Marlon Brando, on li donava la rèplica, i atenció, perquè era el seu debut. O sigui, s'han de tenir ben posats per donar la rèplica a Brando amb aquella pel·lícula en concret, que a més va ser molt polèmica en el seu moment per tot el tema de la cacera de bruixes de McCarthy. Un dels seus grans papers últims que ha fet és de mare de Superman a Superman Returns. Mireu només l'escena que surt ella, la resta de la pel·lícula la podeu estalviar, especialment l'actor que fa de Superman. I té una altra petita fita personal, tristament, a Hollywood, i és que porta casada amb el mateix home, que és Jeffrey Hayden, un productor i realitzador, des de l'any 51.
Això no s'ha vist, no?
L'amor existeix i el té tot Eva Marie Saint.
Exacte, a Hollywood passa això. A veure, ara sí que arribem al podi. Número 5 era una dona, número 4 és una dona, número 3, qui serà?
Número 3.
Doris Day.
94 anys.
Segurament aquest, de tots els que hem parlat avui, és el que la gent ha dit: és viva? Sí, senyor, Doris Day és viva, el que passa és que porta molts i molts anys retirada. De fet, va fer una sèrie televisiva que es deia El show de Doris Day, un títol que podeu veure molt, molt subtil, i que es va cancel·lar el 73, i va ser quan va dir que se'n anava cap a casa. Aquesta senyora se l'associa molt a la comèdia romàntica,
la gran parella de Rock Hudson,
no? Efectivament. Però també va ser la coprotagonista de L'hombre que sabía demasiado, on interpretava el Que será, será, que encara avui, gràcies a les versions remesclades, sentim a les discoteques catalanes, perquè és així. Tots aquests anys s'hi ha fet, doncs, viure a París i, atenció, dedicar-se a la cuida d'animals. Té una ONG d'animals i fa només això, diguéssim.
Els dos últims.
Número 2.
Olivia de Havilland.
100 anys.
Olivia de Havilland és...
Tot dones, eh?
Sí, home, són més bons joves, sempre ho han estat, és veritat. I a més, Olivia de Havilland és un cas particular perquè tothom li dius: és el del que viento se llevó. L'escarlata? No, l'altra. La gran conversa que tens amb la gent. Allò que ho ben s'endugué va ser la gran posada de llarg d'Olivia de Havilland, però és que també era la Lady Marian del Robin de los Bosques de Ralph Wynn. Atenció, o sigui que poca broma, té dos Oscars, un per To Beach, His Own, que aquí no es va estrenar, i L'Heredera, que era una gran pel·lícula també, i va ser molt famosa, de fet ho va ser fins fa dos anys, es va morir la seva germana, per la rivalitat amb aquesta germana, Joan Fontaine. És a dir, es van estar putejant, perdoneu l'expressió, durant tota la seva vida, amb cartes, baralles pels testaments dels pares, una cosa increïble. I sempre es va dir que la gran batalla final la va guanyar de Havilland, perquè la va enterrar amb ella, a Fontaine. La qüestió és que viu també a París, retirada, i dona classes a la parròquia del seu barri.
I acabem allà on començàvem.
Número 1.
Kirk Douglas.
100 anys.
I'm Spartacus!
I'm Spartacus!
Spartacus, efectivament.
Spartacus.
Sí, perdó, perdó.
Home, també, clar, escolta'm, aquí pronunciem que... també Douglas.
A veure, com ho has dit? Ja,
ho he dit abans de Girona, no, Spartacus.
És que ho tornem a sentir per aprendre definitivament, a veure qui és exactament.
I'm Spartacus!
I'm Spartacus!
Spartacus!
Sembla que sigui un espàrrec. Sí, I'm Spartacus!
Evidentment, Kubrick va reproduir l'accent romà de l'època. Està claríssim. Bé, Kirk Douglas arriba als 100 anys amb una història personal espectacular. Aquest és un senyor que es va enfrontar al senador McCarthy durant la cacera de bruixes, contractant Dalton Trumbo com a guionista d'aquesta pel·lícula, d'Espartaco, un senyor que va fer Senderos de Glòria, Los Vikingos, o sigui, clàssics vius, un senyor que va rodar Cadaqués, la pel·lícula La llum del fi, de la fi del món, amb Joe Briner, es va rodar al far de Cap de Creus, i a Cadaqués, de fet, encara corre molta llegenda sobre la seva estada allà i la possible herència que va deixar al territori, diuen. Jo només ho dic.
Herència no econòmica, no?
No econòmica, no econòmica.
Herència genètica.
Genètica. Va ser també el Wyatt Earp de Duelo de Titanes, que és un dels millors westerns de la seva era, i arriba als 100 anys retirat, evidentment, perquè a més va passar... Aquest senyor, clar, és que té molt mèrit, va passar una poplègia i va tornar a l'activitat. Va rodar una pel·lícula que es deia Diamonds, que feia de boxejador retirat. I és increïble, perquè a més, clar, el seu fill ha estat notícia per programes de salut i ell donant-li suport, un senyor gairebé centenari. O sigui, té molt mèrit, la Kirk Douglas.
El Pep Prieto diu, escolta, avui és el dia que Kirk Douglas fa 100 anys, jo vindré i faré aquest tema. Us veig molt oportú. El Selles
ha triat parlant de l'oportunitat.
No, sí, parlant d'oportunitat, has triat un tema avui i dius, hòstia, a veure, 9 de desembre, de què vols parlar avui al final feliç?
Sí, si tu penses en algun aliment, alguna cosa que et vindria de gust menjar aquesta època del fred, això comença a venir,
el
dius...
El torró, no?
No? Tenim més a prop el torró i els panellets els veiem pel retrovisor encara, o sigui, ens han deixat enrere, ens han deixat herència genètica també els panellets d'enguany. No, avui parlarem de gelats.
De gelats,
clar,
ideal.
Clar, és ideal. Perfecte, o sigui, desembre, gelats.
Tot i que t'he de dir també que amb el temps que fa aquests dies...
Sí, sí, sí.
No?
L'altre dia vaig prendre el sol en biquini.
Veus?
La
sí.
No.
Gràcies pel matís d'en biquini, exacte.
Bueno, vull dir, podria haver-lo pres en pijama i escapant-lo.
Instagram no. És testimoni.
Instagram és testimoni de tot, en el cas de Maria Xinxó. Pep Prieto, moltes gràcies.
A vosaltres.
De seguida, final feliç, amb Jordi Selles, avui els gelats. Cada dia de l'any, sí?
Cada dia de l'any. Sí, avui us ho confesso.
Islàndia, amb Albert Om. RAC 1. Tots som 1.
Motorsol t'ofereix aquesta secció.
Acabem setmana, com sempre, amb el Jordi Selles. Avui, final feliç, que ens vols parlar de gelats, eh?
Sí, de gelats i, sobretot, de la felicitat de menjar un gelat cada dia de l'any. Els Blur li van dedicar aquesta meravellosa cançó.
A tota la van dedicar. Ice Cream Man.
És així, sí, sí. És així. Relacionem els gelats, com dèiem abans, bàsicament amb l'estiu i amb l'època de calor, però realment no hi ha un plaer més gran que menjar un gelat això, cada dia de l'any, en aquell moment, no?, de veure la televisió, de llegir el llibre, d'estar no?, treballant, acabant d'escriure alguna cosa. Un gelat... sempre, és una confessió que puc fer avui públicament aquí a Islàndia, o sigui, cada dia de l'any.
Tu prens un gelat cada dia de l'any?
Cada dia de l'any, cada dia de l'any. De fet, antigament, els gelats es relacionaven amb ocasions especials. La iaia n'hi deia mantecaus.
Home, mantecaus i tant.
Gran postres quan hi havia gelats.
Exacte, aleshores, clar, d'alguna manera, psicològicament, suposo que el fet d'obrir un gelat en algun moment del dia, és igual, pot ser al migdia, pot ser al vespre, et retorna en aquest espai de... un moment especial, no? Recordes que hi havia, doncs, begudes i sobretot marques, diguem-ne, de productes més de consum que el que volen propiciar és que et sentis que quan obres aquest producte està passant un moment especial, una pausa, un moment de festa, una experiència.
Ara.
Doncs el gelat, sí, quin sigui, exacte, no? Estem parlant del màrqueting de les experiències. De fet, les seccions de gelat són cada vegada més grans a tot arreu. Si vas a supermercats i grans superfícies, cada vegada hi ha àrees més àmplies de gelats de
botigues,
tota
mil botigues diferents, no?
Però si anem als tipus de gelats, n'hem de distingir d'uns quants que són importants i que tots tenen la seva fase i tots han estat molt importants. Per mi, primer,
els polos. Polos, perquè tots tenim els nostres gelats preferits d'infantesa. Normalment de petits preferim de forma inexplicable aquests gelats que tenen formes impossibles, colors més aviat sospitosos, brillants.
Jo era fan del Frigodedo.
Frigodedo. Albert, en tenies algun?
No, perdona, el Frigopié era.
Hi havia Frigodedo, Frigopié,
el Rosa.
El Capitán Cola.
Capitán Cola.
Capitán Cola.
Colajet, Twister, Calipo.
Por Capitán Cola, no me viene nada,
No te viene nada, Capitán Cola.
Capitán Cola. Mira, després t'ensenyem, perquè tinc aquí una tassa exclusiva que l'Eva Catalán m'ha deixat, que la té ella. No sé com té, deu ser fan dels gelats, també, amb alguns dels cartells de Frigo, dels clàssics dels anys 80 i dels anys 90. Marques com això, Cami, Frigo, Avidesa, Mico, Menorquina, Roine, Depèn del restaurant, doncs tenien una... o del bar, tenien el bar de la piscina, tenien doncs uns restaurants o un altre.
Va, ara que has dit Menorquina, perdona, però em sembla que era la Menorquina la marca de la llimona gelada.
Clar,
allò que portaven abans.
Gelats de restaurant, clar, és que al final és una altra categoria aquesta, Jo sóc admirador absolut dels cartells d'aquests estiuencs de gelats com aquests, no? Els dissenyadors, que són una oda a l'alegria, al disseny cridaner, a la festa boja,
color,
a l'estiu.
Color,
escolta'm, posa color. Un cas a part, però podríem dir dins el món dels polos, seria el gelat ultrabarat. Recordeu una cosa que es deia Burman Flash? Una mena de, de recipients de plàstic allargats que es posaven al congelador, que eren de color verd, de color vermell, de color...
No recordava el nom.
Burman Flash. De fet,
doncs l'Eva i l'Ivan Caral diuen que sí.
Ara mateix Twitter està bullint recordant el Burman Flash. De fet, tenim els polos. Després hi ha la categoria dels gelats de restaurant, que també a mi m'encantaven i continuo demanant gelat de restaurant, però el clàssic, escolta'm, el crocanti.
Boníssim.
Un biscuit.
No? Un biscuit, perfecte. Aquí entra també la llimona gelada, que en certes èpoques també va passar a ser una taronja gelada, un préssec gelat. Afortunadament hem quedat amb la llimona i poca cosa més, però ja no se'n demana tanta de llimona gelada. Tenim els gelats de diumenge. Jo dic, escolta'm, no vas de restaurant, no has pogut anar a la pastisseria, això Olot és sagrat, El diumenge s'ha d'anar a la pastisseria a comprar postres. I vens amb la cosa de...
En cas que tinguis un motiu important per no haver-hi pogut anar, llavors pots anar de cara al gelat.
Exacte,
no?
I aquí el clàssic entre els clàssics era la comtessa, que des que el van canviar i li van dir Dianeta ja no és el mateix aquest gelat.
Però tothom li diu comtessa.
Comtessa, perquè és el típic gelat de dir, escolta'm, no hem pogut anar a la pastisseria a comprar els postres de diumenge, doncs...
Treu una bona comtessa.
Les postres d'avui seran la comtessa. Llavors, qui te n'adones que has entrat a l'edat adulta quan deixes de mirar la zona dels colors brillants del cartell per centrar-te en la zona fosca? No allò Dark Side de Star Wars, sinó els colors
això.
De xocolata...
Com saps que t'has fet
menys
gran,
intensitat,
no?
Nata, vainilla, crocants... Has entrat a l'edat adulta quan et dediques a mirar la zona fosca dels cartells de gelats. Això és així. Ja no mires els colors, no mires el frigorón, el frigodero, tot això, i et quedes, doncs... Sempre dic que hi ha un gelat de traspàs, és la transaccional entre l'edat, diguem-ne, jove, adolescent, infantil, i l'edat adulta, que és el negrito. Recordeu el negrito? Un gelat amb un nom molt políticament incorrecte, que ara, de fet, l'han canviat per dir-li negritón, que no sé què és pitjor, que és un típic gelat...
és el típic encara gelat... més políticament incorrecte.
Sí, és el típic gelat que té una galeta, no?, una galeta gelada, i té, doncs, una mena del cucurutxo, típic cucurutxo, però que és un traspàs perquè era de mida suficient, perquè el nen, doncs, ja... es podia sentir gran menjant el negrito o el negriton, i després ja passava els gelats Magnum.
Home, el Magnum.
Van ser ja tota una categoria absoluta dins dels gelats adults. De fet, al carrer els gelats s'han de menjar en terrina...
O en cucurutxo,
La galeta o la terrina. Vosaltres sou d'això, i això diferencia les persones,
Cucurutxo.
Jo sóc bastant de terrina, però de tant en tant em fot un cucurutxo.
Jo sóc de terrina, absolutament. De fet, a Sicília, que és una regió on sempre diuen, ells són molt orgullosos, diuen que s'han inventat moltes coses, per exemple, el granissat, la granita, que en diuen ells, diuen que va ser un invent d'allà, el gelat, ells també, els sicilians, diuen que va ser d'allà, se'l mengen dins d'un brioix. O sigui, el gelat sicilià autèntic és un brioix obert, partit en dues boles de gelat a dins, o les que vulguis. Imagina't la bomba calòrica que suposa el gelat d'això. Llavors hi ha gelats estranys com els japonesos, que se'ls mengen de te verd, que a mi m'encanten els gelats
molt
de te verd.
Bo.
O els de mongeta vermella.
De mongeta, boníssim.
Boníssims.
Boníssims.
O els gelats ja d'autor, allò, el rocambolesc, el Jordi Roca, del celler de Can Roca, que té aquestes gelateries, que n'hi ha una ara a les Rambles, allà al Liceu,
sí,
que es diu rocambolesc.
Han fet l'Andrés Belencoso en gelat.
Sí, va començar a Girona, em sembla que té Platja d'Aro, també.
Això ja són gelats d'autor, i ja hi hauria hidrogen líquid en algun cas.
Well, you can just forget about your broccoli and your couscous and your goat cheese. Forget about your soy milk and your hippy-drippy herbal teas. They can all slip your mind at the store today, that's fine. But let me just remind you what you cannot leave behind, my Ben and Jerry's, baby. Do not leave behind my Ben and Jerry's.
Branded content, branded content.
O sigui, jo que dic, esclar, hem parlat de frigos i de marques clàssiques, a mi els gelats Ben and Jerry's m'encanten, aquests gelats que tenen trossos molt gruixuts. Aquesta cançó és una cançó en homenatge d'un cantant country nord-americà, els gelats Ben and Jerry's, però si d'anar una mica més a prop, he de dir que els de la Fageda aquí a casa nostra són els més segurs, la Fageda.
Sí,
sí, sí. Que fan iogurts, fan uns gelats.
I els de la Gijonenca.
I els de la Gijonenca.
Oh, Gijonenca tota la vida, fantàstic. Que tantes marques aquí.
Hi ha molta gent que està Häagen-Dazs també.
Sí,
que,
sí.
És
sí,
com una
sí.
mica més sofisticat, no?, ser de Häagen-Dazs. Vaja, conclusió. Celebrem cada dia alguna cosa, siguem feliços obrint un gelat. O sigui, cada dia és especial i pot ser una finestra a l'estiu i al bon temps si obrim un gelat.
Ja saps que Motorsol és Volkswagen al centre de Barcelona. Però coneixes tots els nostres centres? Ens pots trobar a les nostres botics de Comte d'Urgell, Bonanova i Sarrià, als tallers del carrer Mallorca, especialitzats en vehicles híbrids elèctrics, i el d'Artesa de Segre, cantonada Mandri. Qui et pot oferir més si no Motorsol? Visita'ns a motorsol.es o a Facebook.
Doncs ho deixem aquí, Jordi Selles. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Fotrem un gelat a la teva
biblioteca. Vaig ara mateix a buscar-lo.
A Islàndia, avui tallant el bacallà i el gelat i el que faci falta. Ivan Caral, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Om. Tornarem dilluns, que tingueu bon cap de setmana. Ara us deixem amb el nou ser. Tot teu, morros.
Bon preu i esclat. Sempre el teu servei tan ofert. Islàndia, amb Albert Om.